Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, l'hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, benvingut. Com estem? Bona tarda.
I també el Manel Manchón, que és el director de Metrópoli Abierta. Molt bona tarda, Manel.
Bona
benvingut
tarda.
També. I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Gonzalo de Oro, que és el president del grup de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor de Oro, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acceptar la invitació. Estar aquí amb nosaltres, compartir taula, compartir programa. En una setmana que és molt lletja, no? Portem com 15 o 20 dies de pluja, de cel tapat, que la gent que som del Mediterrani no ens agrada
gens. Són bones notícies.
Ha plogut, sí, està bé.
A parer de molta gent no, eh? Això de lletja...
No vull dir lletja, vull dir que... No sé,
sí, estèticament...
T'agrada el sol, no? Clar, t'agrada el sol, no?
Sol, però m'agrada que els pantans de Catalunya estiguin plens i...
Bueno, plens.
Aquesta setmana, doncs, jo crec que hem recuperat molt de terreny perdut.
Els tenim el 42%, que ja està molt bé, tal com estàvem, que eren 14, 15 i 16, Déu-n'hi-do-let, eh? La consellera Paneque va dir que almenys fins novembre que teníem aigua de sobres, no? Però bueno, cal cuidar-la i cal administrar-la.
Però no sé què pensa el senyor Gonzalo de Oro, que no l'han deixat parlar.
Sí, home, sí, l'he saludat, però li volia preguntar si li agradava aquest temps que estem visquent.
A mi m'agrada el sol, però ha de ploure. I a més està plovent com ha de ploure.
Amb
normalitat, continuadament, i no pues, com normalment plou aquí. No?
Com va passar a València, no fa gaire, que va fer un autèntic desastre. Molt bé, aviam, parlem de coses que han passat les últimes hores i que m'agradaria que el senyor d'Oro ens donés la seva opinió, perquè és molt interessant. Per exemple, el tema dels lloguers dels habitatges, els preus, no? A les últimes hores, ahir divendres, van conèixer algunes xifres que m'agradaria que ens les pogués analitzar vostè, que suposo que entén molt millor aquestes xifres que no pas jo. Des del Ministeri i des de l'Ajuntament i des de la Generalitat diuen que els lloguers van baixar un 3,7% a Catalunya i un 6,4% a Barcelona després d'un any de regulació. En canvi, i segons l'estudi del portal Idealista, doncs tot això ha passat a l'inrevés, no? Un 84% de l'oferta de lloguer a Barcelona doncs ha caigut els últims anys, des de la pandèmia fins ara. És un estudi que es va fer des de la pandèmia fins fa poc. I els preus dels lloguers han pujat un 62% des de la pandèmia. Són xifres que no casen gaire bé, no?
Absolutament.
Quina analítica o quin anàlisi fa vostè, senyor d'Ora?
Jo l'anàlisi que faig és que l'Excel lo aguanta todo, no? Que
sí.
Diuen, però la realitat és la que és, i només cal entrar en un portal immobiliari i veure els preus a Barcelona. No paren de pujar, estan caríssims, no trobes un lloguer avui, he mirat abans de vindre aquí, he entrat en un portal i a Barcelona no hi ha un lloguer d'un pis que tingui més de 40 metres que baixi dels 1.000 euros. Els 4 o 5 que he vist que són de menys de 1.000 euros al mes són de pisos que tenen 26-30 metres quadrats. Si això és normal, doncs que venga a dir si lo vea. Jo crec que qui ens vulgui convèncer del que tots sabem que no és veritat està perdent el temps, perquè tots tenim gent que busca pisos o tenim fills o tenim amics i tothom et diu el mateix, que està impossible al mercat, i a més és que és una realitat. Ja tinc, aquest matí he mirat un portal Idealista en concret, bueno, no hi ha cap pis que baixi de 1.000 euros.
I què cal fer per combatre aquesta situació?
Home, jo crec que el primer que hem de fer és no repetir fórmules fallides, que és el que ens insisteixen cada dia en fer. És a dir, nosaltres que estem a l'Ajuntament veiem com els comuns, que són els que ens han portat en certa forma aquest punt, doncs abanderen una miqueta doncs la revolució, no? I la revolució què és per ells? Fer exactament el que porten 10 anys fent. És a dir, el 30% de reserva per vivenda social, que ha fracassat rotundament. Avui dia no veus grues a Barcelona, no veus ni una. No, ningú construeix perquè no surt a compte, i ningú hem de tenir molt clar que ningú arrisca diners sabent que perdrà, i això a l'Ajuntament de Barcelona, sigui quin sigui el color, ho hauria de tenir molt clar. En segon lloc, estem en un país en el que no tenim seguretat jurídica de cap tipus. Et poden ocupar el pis, ja no només un ocupa sinó també un en qui ocupa, i no passa res. Aquí no passa res. I la gent de bé, que és la gent que paga i la gent que fa les coses com s'han de fer, doncs està desprotegida.
Però em sembla que està acusant els comuns quan han portat 8 anys manant a l'Ajuntament de Barcelona, però ara mana el senyor Collboni.
Clar,
ara però... és el PSC el culpable d'aquesta situació.
Però és mig, no? Perquè abans era el tinent d'alcalde, el senyor Collboni, ara és l'alcalde, abans era la senyora Colau...
No hem d'oblidar dues coses, no? Primer, que com diu el Carlos, han governat junts. Això és una realitat. Però és que, no ens enganyem, el senyor Collboni, en millors formes, això no es pot negar, està fent exactament fil per randa les mateixes polítiques que la senyora Colau, en tot. Amb habitatge, amb mobilitat, amb tema d'impostos, la seva lluita contra el turisme, és un corta i pega de la senyora Colau amb millors formes, i això s'agraeix. Però jo crec que no és suficient. El senyor Collboni és una persona que no... com diu una persona que el coneix bé, no fa res. La senyora Colau feia moltes coses, totes malament, però feia coses. El senyor Collboni no fa res, l'únic que fa és una política continuista. I amb el tema de l'habitatge jo crec que és un fracàs absolut, no? Des dels últims 10 anys els lloguers s'han pujat un 72%. Ningú pot comprar-se un pis a Barcelona. No tenim seguretat jurídica. La gent ha canviat del lloguer tradicional al lloguer per temporada, no per gust, sinó per la por de que t'entri un ocupa, que no el puguis treure, processos judicials que s'allarguen durant anys i anys i anys, i al final la gent busca solucions. I bueno, i el que hem de fer és també el tema del control de preus, no? Jo crec que és un error. Al final, quan l'administració intenta controlar, i sempre ho fa amb bona fe, però pràcticament sempre l'efecte que es troba és el contrari, i això no és una opinió meva, és història, no?
Parlava vostè dels ocupes i dels inquiocupes, i també ahir divendres vam conèixer, jo crec que una molt bona notícia pels que són propietaris de pisos, en el sentit que l'Audiència de Barcelona, per fi, ja ho havia fet la de Girona, però ho fa la de Barcelona també, doncs eximirà els propietaris de pisos ocupats a seguir pagant l'aigua, el llum i el gas. Això jo crec que d'entrada és una bona decisió per protegir a la figura del propietari, que a fi de comptes es veu desemparat, abandonat i desassistit per tothom, no?
Absolutament. És una molt bona notícia. El que és una pena és que sigui una notícia que hagi de vindre de la justícia i que no hagin fet els polítics, no? Que per això estan, per protegir a la gent de bé especialment, no? A tothom, però especialment a la gent de bé, no? Nosaltres hem presentat a l'Ajuntament de Barcelona també una proposta perquè aquells pisos que estan ocupats, que mentre estiguin ocupats no paguin a l'IBI, no? Que també creiem que és molt injust que hagis de pagar l'IBI quan tens un pis ocupat i no el pots seure. Però bueno, és un primer pas, i esperem que a poc, doncs, aconseguim que l'ocupació sigui algo del passat i que tu, si t'ocupa en casa teva, en 24 hores puguis recuperar-la sense cap tipus de problema.
Manel, seguim amb la vivenda o...?
Seguim amb la vivenda, perquè clar, el que deia de sobre el 30%, el mateix alcalde Collboni ja va dir que no ha funcionat i que ho vol canviar. El problema, clar, és que la legislació encara està vigent perquè no ha pogut pactar-la amb ningú. Amb qui creu que la pot pactar? Donat que insisteixen en que no funciona. Bé, això estem d'acord, que no funciona.
No funciona, això és una realitat.
És una evidència. Sí, és... I ara, però què passa ara, diguéssim, amb qui poden portar-la endavant?
Jo crec que és algo que podríem pactar perfectament. Si ho porten al plenari, ho podríem acordar tots perfectament, perquè Junts, que va votar a favor...
Sí.
Doncs ara reconeix que és un error. Sí. Escolta'm, que jo els hi felicito, en política et pots equivocar. El que no pots és insistir en l'error constantment. Però ara que Junts reconeix que s'ha equivocat, doncs escolta'm, Junts i PSC fan 21. Només ells dos podrien. Nosaltres, evident, votaríem a favor també d'eliminar això. I segurament algun altre partit. Vull dir que és algú que el senyor Collboni vol fer, ho pot fer.
Perquè crec que no ho fa, llavors, sí, perquè sembla fàcil. Però en cas de Junts, és veritat que Junts està predisposat a fer-ho.
Jo he comentat abans que el senyor Collboni és la continuació del senyor Colau. És un Colau 2.0 amb millors formes, però amb una idea i un model de ciutat molt semblant al del senyor Colau. Molt semblant, no dic idèntic, però molt semblant. I la prova és aquesta, no? Que està reconeixent a poc que s'ha equivocat, però de moment no fa res. També és cert que el senyor Colau, que el senyor Collboni té 10 regidors i governar una ciutat com Barcelona amb 10 regidors no és fàcil, no és fàcil. I s'ha de recolzar, al final sempre s'acaba recolzant, sobretot, especialment, amb els comuns i amb Esquerra, no? I suposo que és un tema que, bueno, és tenim de facto un tripartit, i amb aquestes coses suposo que no voldrà molestar, no sé, això és una pregunta que se li hauria de fer amb ell. La realitat és que continuem amb això, que creiem que és un error majúsculo, perquè a més el tema del habitatge és algú que s'ha de fer amb temps. És que tu construir no ho fas en dos mesos, necessites temps
i un projecte.
Jo crec que és algo que fa molts anys tots els partits que han governat a Madrid, a Barcelona, tots han fallat estrepitosament, perquè escolta'm, la societat creix, tenim cada vegada més gent que ve de fora, i fins i tot els il·legals també han de dormir amb un sostre, no? Vull dir, i això ningú ho ha tingut en compte, no? I ara venen les presses, bueno, pues, posem-nos a treballar, però no replicant les fórmules que han estat fallant fins ara.
Mm-hmm. Senyor Gonzalo, m'ha cridat l'atenció de la seva intervenció anterior dues coses que ha dit. Una és que l'Ajuntament, corregeixi'm si m'equivoco, m'ha semblat entendre que ha dit que l'Ajuntament manté una lluita contra el turisme, i l'altra és que Collboni no fa res. La primera pregunta és: quin és el seu projecte per aquesta Barcelona turística, que és una realitat, hi ha molt de turisme que ve a Barcelona, i si Collboni no fa res, vostè creu que el senyor Trias hauria fet més?
Primera pregunta, el tema del turisme. Jo el que veig és una inquina envers el turisme preocupant. I jo ho dic des del punt de vista que jo estic a la Comissió d'Economia, una comissió que sempre que es parla del turisme es comença dient: parlem del problema del turisme. Escolti'm, el turisme no és un problema, és una bendició. Ara, que pot haver-hi turistes problemàtics? Per suposat. Que el turisme, si no està ben gestionat, pot ser un problema? Per suposat. Però no ens hem d'enganyar. A Barcelona, ara mateix, el turisme és el primer motor de la ciutat i no podem estrangular el nostre primer motor, no? Però sí que veig una certa inquina contra els creuers, contra els comerços, contra la restauració, sectors que viuen del turisme, contra el mateix turista. Ara s'està parlant, ja s'ha pujat la taxa fins al màxim permès, ara la Generalitat puja al màxim i ja estan dient de pujar-la al màxim. Escolti'm, jo, que un senyor vingui i pagui una taxa, doncs no em sembla malament si és una taxa raonable. Al principi era un euro. Pues un euro per persona, home, ningú li va. Però 15 euros per persona significa que una família de 4 persones paguen 60 euros al dia més. És que hi ha molta gent que busca hotels que no arribin a 60 euros perquè no arriben. I quan tu arribes, que de sobte el senyor de la recepció de l'hotel et digui que has de pagar 60 euros més al dia, que és una despesa que tu no tens en compte, i que a més qui dona la cara és l'hotel, perquè qui dona la cara és l'hotel, i el que surt malparat i el dolent de la pel·lícula és l'hotel. Però tu no expliques a un senyor de Singapur que és una taxa... Escolta, bueno, Singapur segurament no tindrà problemes perquè és un país molt ric.
Ara anava a dir.
Sí, però segons on vingui, doncs un senyor que vingui, jo què sé, d'Argentina, per posar un exemple, que segurament...
És una taxa que pagues en el moment de demanar la factura, però que no tens en consideració a l'hora de muntar el viatge.
I que, a més a més, la pagues a l'arribar. I la pagues a l'arribar. La pagues a l'arribar. Pronto pago. Només arribar, pum, la taxa. Estàs 15 dies, posat números, eh? Cuidado.
Llavors, home,
jo crec que s'ha de ser raonable. Una taxa, bé, està bé. I l'altra pregunta és: què fa l'Ajuntament amb aquesta taxa? Perquè al final tenim un Ajuntament que sempre que hi ha... O sigui, avui ha sortit que tenia superàvit l'Ajuntament.
45 milions, sí, no? 42 milions de superàvit.
Però els impostos...
Amb pressupostos prorrogats.
Sí,
no?
Sí, però els impostos pugen i pugen i pugen. I les taxes pugen, pugen, pugen. I el senyor Valls, a mi m'ha arribat a dir, amb una comissió d'economia, és que les butxaques dels barcelonins s'ho poden permetre. Escolti'm, els impostos no han de ser en funció de lo que es pot permetre la butxaca de cadascú, sinó en funció de les necessitats. I tenim un Ajuntament que ens estrangula, vivim en una ciutat caríssima, tots ho sabem, que paguem per tot, absolutament per tot, i no rebem molt. I tornant al turisme, per no allunyar-me del fil, ara... L'Ajuntament, en persona de turisme, i amb això estic a favor, diu que ja no vol cridar més turisme. que ara el que hem de fer és canviar el missatge, dir, escolta'm, no més turisme, sinó turisme de qualitat. I estic totalment d'acord amb això, eh? Buscar turisme de qualitat.
Tothom busca turisme de qualitat.
Clar.
Jo no sé.
Però clar.
Vas a Andorra, turisme de qualitat. Però, vas a Madrid,
Barcelona. Tu per
hi ha tant turisme de qualitat.
Clar, per demanar excel·lència, has d'oferir excel·lència. No? I a Barcelona no estem oferint excel·lència, en primer lloc, perquè som una ciutat perillosa. Som la ciutat més insegura d'Espanya. I segons Eurostat, la segona més insegura d'Europa. Llavors, el primer que has d'assegurar és que un senyor que vingui no li robin el rellotge si està al Passeig de Gràcia, no li robin el passaport, si se'n va al Raval no sigui la Selva. El primer que has d'assegurar és una ciutat segura, per la redundància. I després amb uns serveis de qualitat. Que tu, escolta'm, que no es vegi el turisme com un enemic que ve. Escolta'm, el turista és una persona que ve aquí, que ve a passar-ho bé, i si ve un turisme de qualitat familiar, normal, escolta'm, jo crec que no li molesta a ningú. I també jo penso moltes vegades, no?, quan sento aquestes coses a la Comissió d'Economia, dic que aquests senyors no viatgen. Perquè nosaltres també som turistes quan sortim d'aquí.
Sí, sí.
I, home, ens agrada que ens tractin mínimament bé, no? Doncs pues el mateix.
Però no veu congestió al centre de la ciutat, turísticament parlant.
Totalment.
És a dir, no hi hauria d'haver un pla, una planificació per descentralitzar tota aquesta massa turística del que és Ciutat Vella, del
Totalment.
Que és l'Eixample de Barcelona. No sé com s'hauria de fer, però sí que és cert que en certes dates durant l'any, quan circules per aquestes zones, estàs inundat de turistes.
Sí, totalment d'acord.
Per exemple, la Casa Batlló o la Pedrera no les pots canviar de lloc, vull dir, estan on t'estan,
no,
i clar, tothom va a la Casa Batlló,
sí que pots portar el turisme, no sé, cap al Laberint d'Horta, cap a altres zones que no estan tant al centre de la ciutat,
però no hi ha
que és on hi ha un tap en aquests moments que fa que els veïns fins i tot es queixin.
Estic totalment d'acord. Jo crec que un dels problemes de Barcelona és que tot el turisme està concentrat en Ciutat Vella, al Parc Güell i Sagrada Família. I aquí està
el TAP.
Nosaltres, de fet, vam presentar també l'any passat a la Comissió d'Economia un pla perquè també aquest turisme es pogués sortir de Barcelona. És a dir, un turisme que durant el dia, perquè tu hagis de pernoctar a Barcelona, perquè al final jo haig de mirar per Barcelona, no? Estic a l'Ajuntament de Barcelona, no? Però sí que facilitar activitats al voltant de Barcelona, és a dir, anar a Montserrat, anar a Tarragona, a veure les ruïnes romanes, anar a veure vinyes,
en fi,
anar a Figueres, exactament. Vull dir,
hi ha
moltes coses a una hora i pico de Barcelona que es poden fer, que són interessantíssimes, perquè vivim en un lloc que té una història i una cultura brutal, i que d'alguna forma desestressaria el centre de la ciutat. Nosaltres vam presentar un pla que, per desgràcia, com tots, se'ns va dir que no, però crec que és un pla interessant, no? Al final hem de començar a pensar que és una ciutat que rep molt de turisme i hem de donar alternatives perquè el centre de la ciutat, com tu dius, no estigui col·lapsat.
Parlava de la taxa turística, que també afecta als pisos turístics, que han rebut un clatellot també el dijous o el divendres, que el TC diu que és d'acord la limitació que es vol fer aquí a Catalunya de pisos turístics, i a més dona el vistiplau o dona via lliure a que l'any 2028 no hi hagi ni un pis turístic a la ciutat de Barcelona. Clar, estem expulsant els turistes, doncs, no? Ja, si els castiguem amb la taxa turística i a més els pisos turístics, clar, què fem?
Jo crec que
qui vindrà a Barcelona?
Estem matant mosques a canyonazos, no?, que es diu. Al final, el 92% dels pisos turístics són de particulars, que tenen un o dos pisos, perquè també des de l'Ajuntament se'ns ven sempre el dels fons voltor i fons d'inversió, i això queda molt bé. Sí, dels grans tenidors. Tot això queda molt bé i és molt populista, però la realitat és que la majoria dels pisos són d'una persona, escolta'm, doncs que ha heredat un piset o s'ha comprat un piset amb molt d'esforç i que el té com un complement per la jubilació o pel dia a dia, que a Barcelona és un dia a dia molt car, no? I al final jo crec que és una mesura completament publicitària, per dir-ho d'una forma, a més una cosa que fas a l'any 2028, que ja veurem qui governa i què passa, i jo crec que, bueno, això és amaga una miqueta el problema real que tenim, no? Tenim un problema de falta d'habitatge i s'ha de construir, s'ha d'alliberar sòl, i tot el sòl que no sigui protegit s'ha de construir, i s'ha de construir amb dos clares intencions. La primera és que, encara que siguin de lloguer, que tard o d'hora pugui ser lloguer amb opció de compra, perquè Espanya i Barcelona és una ciutat de propietaris. Els espanyols ens agrada comprar els pisos, sempre ho hem fet, i jo crec que l'objectiu final hauria de ser poder ser propietari del teu pis, perquè està al nostre ADN, eh? Hi ha països on no és així, però el nostre sí que està, i ho han fet els nostres pares, els nostres avis, i després que siguem prioritat nacional, no?
És un mal precedent el cas Orsola? És un mal precedent la solució de la casa Orsola?
És un mal precedent, i a més és un precedent que ja va començar amb l'alcalde Trias, que va cedir el seu dia a Can Vies. Jo crec que un governant no pot cedir a les pressions amb aquesta facilitat, no? Perquè al final el missatge que estàs donant és que, escolta'm, si pressiones, si fas soroll, si la lies, et surts en la teva, no? Ara ha passat el mateix a Salt, no? Sí. Tenim un imam que l'ha liat, bueno, i ara li donen un pis a protecció oficial. Home, jo crec que premiar el que ho fa malament només pel fet de que fa més soroll que els altres és injust, perquè el 99% de la gent no fa soroll, fa les coses bé i mai està premiat, no? Jo crec que hem de tornar a una Barcelona que comenci a premiar a la gent que fa les coses com s'han de fer i comenci a castigar a les persones que no ho fan bé.
Però és que, a més, la casa Orsola afectava persones que no tenien grans problemes econòmics.
No era un senyor vulnerable.
I si l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, va actuar com va actuar...
I el de Salt tampoc, eh?
A partir d'ara tindrà molts altres problemes que ja veurem com aborda.
Sí, senyor. Sí, totalment d'acord. Clar, és que ara qualsevol pot pressionar. I què farà l'Ajuntament? Farà muntar una immobiliària?
Bueno, te'n vas a veure els del sindicat de llogateres... I et volten un pollastre, no?
Manel, aquest va ser un cas mediàtic, sí. Per tant, arribem a la conclusió que quan els casos són molt mediàtics afecten a les persones que han de prendre les decisions.
Totalment d'acord, i és el que no hauria de ser, no? Jo crec que un governant, sobretot, ha de tenir en el cap que qui ho fa bé ha de tenir una certa avantatge, no? Al final, tots ho veiem també, no? O sigui, al final, tu saltes un semàfor, la justícia o la Guàrdia Urbana o qui sigui, l'Ajuntament és implacable, perquè saben que tu pagaràs, i si no pagues pues tindràs un embargament i punto. Ara, els venedors del Top Manta no els hi posen multes, perquè saben que no les cobraran. Bueno, pues, escolta'm, si no les cobraran, pues que facin una altra cosa que no sigui una multa econòmica. Uh-huh. Però, home, deia el senyor Illa, qui la fa la paga? Hauria de ser així, però a la Catalunya que estem socialista i a la Barcelona socialista que estem no és així.
Uh-huh. Manel.
Sí, jo li volia preguntar que, clar, un altre dels temes a Barcelona és la seguretat, que se'n parla molt, que hi ha índexs que segons com s'interpretin es millora o s'empitjora. És veritat que, per exemple, els atracaments amb violència més bèstia, per dir-ho col·loquialment, han augmentat i segurament, no, segur, han baixat el que és la quantitat en general de furs, no? Vox ha estat molt actiu, em consta, per exemple, a Sant Martí i al barri de la Verneda, on hi ha hagut mobilitzacions de veïns en contra de locals que s'han ocupat i que, curiosament, la pròpia associació de veïns estava en contra d'aquestes mobilitzacions perquè considerava que algunes d'aquestes ocupacions es podien justificar, cosa bastant curiosa. El fet és que ara ha començat una campanya molt, molt intensa al Partit Popular. Quina opinió li mereix que entri també el PP d'aquesta forma tan clara? A més, amb una furgoneta i passejant amb una rotulació del Partit Popular en contra de les ocupacions.
Jo el que penso és que un polític, i això ho dic des del meu punt de vista, que encara no em considero polític, porto 2 anys en política i crec que tinc encara la frescura de no considerar-me polític, no? Que suposo que ho soc, però no em considero ni actuo com a tal, no? Jo crec que un polític el que ha de ser és coherent. Un partit que acaba de votar perquè els inquiocupes puguin continuar sent vulnerables no pot tenir la barra, per dir-ho d'alguna forma, d'anar a una furgoneta predicant el que després no vota. És a dir, jo entenc que el Partit Popular doncs vota les coses per una qüestió estratègica, però si l'estratègia va per davant de les persones ho han de saber. Jo crec que l'estratègia en política està molt bé, però no és el primer. El primer són les persones, els problemes de les persones, i jo crec que el Partit Popular votant aquest òmnibus que blinda un any més la inquiocupació és, a més, que no era necessari, perquè ja ho feia el Partit Socialista i ho feia Junts, jo crec que, home, després has de tenir una certa coherència, no? I no pots anar passejant amb una furgoneta, però bueno, cadascú fa el que creu convenient. Nosaltres tenim molt clar que estem aquí per dir les coses que pensem i actuar en conseqüència del que pensem i el que diem. Hi ha altres que diuen una cosa i fan una altra, doncs bueno, doncs ho respectem, però no estem d'acord.
Per tant, el que seguiran fent és donant suport a les mobilitzacions dels propis veïns que es donin.
Sí, nosaltres el que hem fet amb el tema de la Verneda és que, bueno, ens van trucar, ens van ensenyar la problemàtica que tenen, i nosaltres, doncs, com ho hem fet des de sempre, nosaltres qualsevol mobilització que creiem justa, com va passar amb l'hotel Aristol pel tema de les drogues i com tantes vegades, qualsevol mobilització que creiem justa, nosaltres la recolzarem. I la recolzarem. Si ens demanen que ho fem en perfil baix, ho farem en perfil baix. Però si creiem que algo és just, doncs nosaltres ho hem de recolzar.
Però Maria, sí. Volies... No. M'havies demanat la paraula jo, i endavant, eh? Tinc aquí...
Jo el veig
de forma, no?
Com un polític... amb projecció i amb trajectòria, i voldria ultrapassar una mica el que és l'Ajuntament de Barcelona per
parlar titular, eh?
De coses que afecten la política i l'economia més enllà del que és la ciutat de Barcelona, no? Aquesta setmana el president del Cercle d'Economia, i no ho fa habitualment, el senyor Jordi Guardiola,
Jaume
Guardiola, perdó, s'ha pronunciat de manera bastant contundent sobre reclamant un nou sistema de finançament singular per Catalunya després que ja ho fessin en el seu moment Foment del Treball Nacional, la Cambra de Comerç de Barcelona i ara, doncs, de manera molt ferma el Cercle d'Economia. Què en pensa d'això? I a més ha fet amb un atac bastant directe a la presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, dient que hauria de ser una comunitat més solidària amb la resta de comunitats autònomes per l'efecte de capitalitat i la recaptació de molts impostos que no li pertocarien. És una pregunta doble. Què en pensa d'aquest posicionament del Cercle d'Economia reclamant un nou sistema singular per Catalunya i que s'atreveixi des del Cercle a atacar, doncs, a la Comunitat de Madrid per insolidària?
Clar, aquí topem amb una pedra, no? Perquè al final jo soc regidor de Vox, però és que penso com a Vox al 100%, sobretot en temes com aquest. Vull dir, Catalunya no necessita un finançament singular. Catalunya el que necessita són polítics honrats que no estiguin 10 anys com han estat pensant en fer el seu propi país i abandonant a la gent, que és el que s'ha fet durant 10 anys. Catalunya el que necessita és una política centrada en els problemes de la gent, i el problema de Catalunya no són els diners. Diners n'hi han, perquè es llencen molt. Això vol dir que n'hi han diners. El problema és que portem molts anys, 10 o 12 anys, que només s'està pensant en la independència, en estructures d'estat, en separar-nos, en deixar molt clar les poques coses que ens separen dels altres i no valorar les que ens uneix als altres. I jo en aquest sentit estic claríssim que el problema de Catalunya no és aquest, és precisament el contrari. Jo crec que el finançament hauria de ser el mateix per tot Espanya, que és lo just en un país, i mentre Espanya sigui un país, que espero que sigui tota la vida, lo just i lo normal és que a qualsevol lloc del territori els impostos, els drets i les obligacions siguin les mateixes. Les mateixes.
Per tant, no considera ni com Foment, ni com el Cercle d'Economia, ni com la Cambra,
no,
que Catalunya necessiti un nou sistema de finançament, que es perdin entre 12 i 20.000, que és el que s'ha calculat des de moltes entitats financeres, el dèficit fiscal de Catalunya, ni que hi hagi poques inversions en referència al que passa en Madrid, perquè s'ha demostrat que amb xifres oficials a Catalunya es va invertir al final, em sembla que era el 60% del pressupostat, i a Madrid el 166% del pressupostat.
Clar,
jo, això no l'afecta a Vox.
No, és que clar, jo quan la gent em diu això, i això pues, sempre t'ho diuen a Catalunya, no? Jo sempre dic el mateix: tu has estat a Extremadura? No tenen ni tren. No tenen ni tren. És que ni Rodalies. No tenen res. O Astúries. O sigui, que un senyor de Catalunya
Tenen més ordinadors per càpita els alumnes d'Extremadura que els de Catalunya.
Bueno, això són quatre gats. Vull dir, és que al final també hem de comparar, no? Aquí sempre ens comparem amb qui volem. Estem parlant d'una població de 8 milions d'habitants com amb una població molt petita. Però hem de ser conscients de que vivim en una comunitat, en una regió molt rica, que té de tot. Té un aeroport que s'ha de millorar i que s'ha d'ampliar, però que és espectacular, que té unes autopistes brutals, que té túnels, que té... no ens falta de res. Ara, que tot és millorable, totalment d'acord. Però el problema, repeteixo, des del nostre punt de vista, i amb això, jo sempre dic que una de les coses que em va enamorar de Vox és l'acabar amb les comunitats autònomes. És que jo sóc un partidari convençut d'acabar amb les comunitats autònomes, perquè al final l'únic que fan és diferència entre espanyols, provincianisme i separatisme i diferència impositiva, no? Jo estic convençut, i nosaltres estem convençuts, que el problema de Catalunya no és el finançament, sinó que el finançament va en funció de qui demana més, de les necessitats del govern de la nació, i això no hauria de ser així. Nosaltres creiem que un país les obligacions i els deures han de ser els mateixos per tots.
Què els diria als usuaris de Rodalies?
Als usuaris de Rodalies els diria el que és que porta 10 anys la Generalitat fent la gestió de Rodalies i és exactament igual de desastrosa que abans.
La gestió de Rodalies no la fa la Generalitat?
Sí, des de 2015.
Bueno,
la fa Adifa amb Renfe.
La gestió la fa Rodalies.
La que sí que fa és la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
La de Rodalies des de 2015. Una cosa és que no estigui transferida a la competència i una altra cosa és la gestió. Per això va canviar de Cercanías a Rodalies a 2015.
Si no està transferida a la competència, com vol que funcioni?
Bueno, a veure, el que no funciona són les vies.
Clar, això depèn de... Un altre tema és que la gestió... És que donem per bo que perquè el senyor que ho gestiona parli català es farà millor. És que és ridícul. O sigui, un gestor pot ser bo o dolent, independentment... Ho diu molta gent.
Aquesta afirmació no l'ha fet ningú.
Si es fa tot el que es fa des d'aquí en català és millor. Escolta'm, per què? Un pot ser un patata, parli xinès, castellà, anglès o català. I un pot ser un tio molt professional parlant amb Bable. Vull dir, és que hem de ser seriosos amb això. Vull dir, el nacionalisme jo el comprenc, però a vegades té posicions que no tenen sentit. Escolta, la gestió ha de ser bona i raonable, i una gestió professional, i a partir d'aquí doncs hi ha persones que parlen uns idiomes i ho fan millor i que estan ubicats a Madrid o a Barcelona, i alguns són molt dolents i altres són molt bons, independentment d'on estiguin.
Doncs anem avançant, estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de los Estats Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera. Avui ens acompanya el senyor Gonzalo Diero, que és el president del grup de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. Jo volia reprendre el tema de la seguretat ciutadana a Barcelona amb una xifra. Cada dia hi ha 500 delictes a la ciutat de Barcelona i una vuitantena de detinguts. Les agressions sexuals són les que han experimentat un major increment. Ojo amb aquesta dada, que és molt preocupant. I després hi ha un altre tema que m'interessaria que el valorés vostè, que és la Guàrdia Urbana de Barcelona. Es queixen de que no hi tenen efectius i es queixen d'una manca de material. I aquí arribem al tema de les pistoles Taser, no? Que no hi ha manera de desencallar-ho. Què passa amb aquest tema, vostè que està dins de l'Ajuntament de Barcelona i que coneix la qüestió?
Doncs
com és que l'Urbana no en té, i els Mossos, la Policia Nacional i altres cossos sí que en tenen?
Doncs miri, jo us ho explicaré. Nosaltres, des del grup municipal de Vox, van demanar fa molts mesos que la Guàrdia Urbana pogués tenir pistoles Taser. Se'ns va dir que no, en massa, com sol passar. Se'ns va dir poc menys que érem uns animals perquè volíem pistoles Taser. I uns mesos després, el senyor Batlle va dir que la Guàrdia Urbana tindria pistoles Taser. Bueno, nosaltres ens vam felicitar. Com li dic moltes vegades al senyor Batlle, benvenido a Vox, encantadíssim, encara que sigui en diferido, però ens encanta que al final entri en raó. Però clar, el problema és que ens venen que la policia tindrà pistoles Taser, i d'una plantilla que té quasi 4.000 agents, 3.500 i pico, ens diuen que en tindran 22 pistoles Taser. I no només cada 3.000 i pico agents seran 22, sinó que les pistoles Taser les portaran als CAPs. Això no té sentit. La pistola Taser està feta perquè el policia no hagi de fer servir pràcticament mai una arma de foc. Vull dir, la pistola Taser està per evitar que es faci servir una arma de foc. Amb la qual cosa, nosaltres creiem que és anar cap endavant, no? És una millora considerable, no? Per una arma de foc, doncs, bueno, és molt perillosa i sempre ha de ser l'última opció. Si tu només dones 22, les ha de portar un cap, que segurament aquest cap no està fent al carrer, no? No està al carrer, segurament estarà en una comissaria o estarà, bueno, no té cap sentit. A sobre has de tenir una forma de treballar, que quan tens una persona davant li has de dir que tens una pistola a tassa...
Una formació, vols dir?
No, és una formació, és una rutina.
Una rutina.
Mecànica de funcionar.
Una màquina i unes normes, no? Tu has d'avisar que tens una pistola a tassa, que tal i qual. És que, al final, és una mica ridícul, no? La policia ha d'exercir de policia. I la Guàrdia Urbana, del que se'ns queixa, i nosaltres tenim una molt bona relació amb la Guàrdia Urbana, se'ns queixa de que no els deixen ser policies. És una policia que des de fa molts anys viu sense cap tipus de recolzament, sense cap tipus de confiança, sense galons, amb material moltes vegades desfasat, amb el tema de la venda ambulant no els hi deixen requisar les còpies, no els hi deixen, els hi fan pasturejar, com diuen ells, no? Fem de pastors. Pues agafen uns senyors que estan venent il·legalment i diuen, no, marxeu d'aquí.
Canvieu de lloc.
Sí, entren tots al metro, 40-50 persones a cop al metro, sense pagar, i se'n van a un altre lloc. I això és el que els hi deixen fer, no? Llavors la Guàrdia Urbana es queixa de que no els hi deixen fer de policia. Al final només poden posar multes als senyors al trànsit, perquè això és fàcil i és ràpid, i després doncs, pulular, i moltes vegades bueno, doncs, la pròpia policia té por d'actuar per els problemes que pot tenir segons quina actuació. No? Nosaltres pensem que la policia, en primer lloc, aquesta sospita que des de temps de la Colau hi ha sempre sobre la policia, l'hem d'abandonar. La policia, si no es diu el contrari, si no es demostra el contrari, actua bé. Ara, pot haver-hi abusos? Pues, òbviament, pues, quan hi ha un policia que abusa, hem d'anar contra ell. Però no dona per fer que la policia actua abusant sempre i dolenta, no? La policia ha de tenir els galons per poder actuar, i crec que des del Partit Socialista i segons ens diuen la Guàrdia Urbana no ha canviat gens la política amb la Colau,
no? Sí. Molt bé, Manel.
Sí, jo volia preguntar que precisament un d'això que es va dir de l'urbanisme tàctic de la senyora Colau, que es va vendre com un èxit per part d'ella, que és el Consell, que és Consell de Cent. Nosaltres, per exemple, a Metrópoli hem estat aquests dies veient que s'ha convertit que passen més cotxes, home, no més que abans, perquè abans era un carril de cotxes, però ara és pràcticament un continu de furgonetes, de camionetes. No sé si Vox pot fer alguna cosa a l'Ajuntament o ha demanat a revertir aquesta situació o com a mínim ordenar un eix verd que s'ha convertit en una cosa diferent en el que estava pensat en sí, l'inici.
Sí, sí, la veritat és que, en primer lloc, aquests eixos verds que ens van venut ha sigut canviar asfalt per ciment, perquè al final verd, 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 poquito més, no? Al final ja no és asfalt, ara és ciment i rajoles, en primer lloc. Segons, home, nosaltres creiem que aquest urbanisme tàctic el que s'ha carregat al Pla Cerdà, no?, que feia de Barcelona una ciutat única i un exemple a nivell mundial. Jo me'n recordo quan nosaltres érem joves, tu podies atravessar Barcelona en un quart d'hora, perquè la cadència dels semàfors estava ben feta, és cert que hi havia menys cotxes, però tu podies atravessar Barcelona en un quart d'hora. Ara te'n vas a Madrid, que és una ciutat caòtica, i et dona la sensació que és una meravella, perquè a Barcelona no avances, no? Jo trigo quasi 50 minuts en arribar de casa meva a l'Ajuntament, i això que surto a les 7:30 del matí, vull dir que no surto tard, i trigo 50 minuts amb un trajecte que fa 15 anys fèiem un quart d'hora, 20 minuts, no? Això en primer lloc.
Després, d'acord, absolutament d'acord.
És un obstacle.
Cotxe o moto?
Tardes
més del doble en fer un recorregut que has fet tota la vida, sí, doncs amb la meitat de temps.
Sí, 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 sí. I a més, ara ve la batalla contra les motos, no? Que les motos han fet que Barcelona sigui una ciutat, bueno, transitable, no? I el tema, i no em surto de la pregunta, perdona, de Consell de Cent, clar, al final s'ha carregat el Pla Cerdà i la gent s'està queixant, no? Perquè abans sí, hi havia cotxes, d'acord, però hi havia un cert ordre. Ara, jo, és un cachondeo, però clar, aleshores, clar, els comerços han de poder doncs, aprovisionar-se, no?
Sí, sí.
I les furgonetes han d'entrar, els patinets van de qualsevol manera, les bicicletes també, allò és un perill, no?
És un caos.
No, cotxes elèctrics,
que
no fan soroll i que un està caminant i té el cotxe al darrere. No?
I t'ataquen.
Sí.
Els que circulem amb cotxe per Barcelona... Mi, perdó, els que circulem amb moto per Barcelona, deixi'm dir-li una cosa que he dit en moltes altres tertúlies amb aquesta emissora, és que a la ciutat de Barcelona hi ha carrers en els quals no està prohibit circular, per tant hi pots entrar amb una motocicleta, que arriba un moment que a terra hi veus un senyal que et diu que no pots circular a més de 10 km per hora. Jo convido a qualsevol del que ens escolti
a intentar
entrar amb una motocicleta i anar al 10% a 10 km per hora amb aquell carrer. És absolutament impossible.
Et baixes de la moto i portes a la moto.
No, és
l'acompanyes de la moto.
No hi ha cap remei més. Per tant, doncs, prohibeix entrar ja en aquell carrer o sigues una mica més humà,
permissiu
amb aquell senyor i permet-la anar doncs, a 30, ja no, a 30 km per hora. Aquesta és la ciutat que tenim. Sí. Hi ha un queixo d'aquells carrils que són únics. Hi ha molts carrers, bastant transitats per cert, que hi ha un carril únic, en el qual amb aquell carril hi ha d'anar fins i tot l'autobús que circula i que es para en diverses ocasions amb aquell carrer. Amb la qual cosa, mentre es pugen i baixen els usuaris, tu estàs al darrere perquè no és possible avançar aquell bus d'altra manera. Aquesta és la ciutat que ha fabricat la senyora Colau i el senyor Collboni.
Jo crec que a nivell de trànsit hem empitjorat moltíssim, no? Perquè al final jo entenc, i nosaltres som partidaris d'intentar descongestionar els centres de ciutats i de fomentar el transport públic. Però has de donar, primer, un transport públic de qualitat. Tens Rodalies, que ja hem parlat abans. Tenim la línia 9, que porta més de 20 anys de retard. Tenim carència de taxis, tenim pocs taxis. Tenim problemes amb les VTCs, vull dir, al final...
No se'ns deixa treballar, les VTCs.
Clar, i ara anem contra la moto, que la moto és la que ha salvat aquesta ciutat de ser un caos continu. No? A mi em sembla lamentable que el carrer més ample de Barcelona, que és la Diagonal, hi hagi pràcticament tota la Diagonal que hi ha un carril. Un carrer tan ample. Ara tenim un carril des de Numància fins a Francesc Macià, però és que després també ja ho teníem. Un carril. El carrer més ample de Barcelona. I que travessa tota la ciutat.
La Diagonal l'hem hipotecat amb tantes coses sí. Que al final...
I després a la roda del tramvia, no? Que al final el tramvia, doncs, nosaltres creiem que és un mitjà de transport del segle passat, perquè avui dia si tu vols un mitjà de transport sostenible, tens autobusos elèctrics i tens mitjans. El tramvia és un armatoste que suposa una despesa molt gran en obres, que és perillós per les motos, pels peatons, que és lent a l'hora de frenar, en fi, un dispropòsit.
Bueno, el tramvia és un medi de transport ciutadà que s'ha tirat endavant amb l'oposició ciutadana.
Totalment.
Perquè es va fer un referèndum.
Un referèndum, sí, que el va fer el senyor Hereu, el va perdre, sí, i el pobre home va haver de deixar l'alcaldia.
Sempre es podrà dir, perquè és cert.
Es va perdre per golejada.
Participació mínima.
Com molts referèndums, no aquí, fins i tot a Suïssa.
Els carga el diable, el referèndum. Hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. És molt interessant, molt important, molt maca, però el temps és inexorable. Senyor González, moltíssimes gràcies, moltíssima sort a l'Ajuntament de Barcelona i totes les propostes que té. Aviam se li fan cas algun dia, perquè tinc el temps que no els deixen... En fi, bueno, no els fan cap falca,
Al final,
a col·laborar.
Jo sempre dic que ens intenta fer un cordó a nosaltres i per desgràcia no ens ho fan a nosaltres.
Això dels cordons sanitaris, mal
li fan,
negoci.
Li fan a la gent del
mal
carrer,
negoci, mal negoci,
que és la que pateix les decisions.
Senyor González, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Manuel Manchón, Joan Maria Claveguera, dissabte que ve, com sempre, més converses. Cadena COPE a Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adéu-siau.